mitja també per acostar tota la jornada de segona B.
Gràcies, Xisco. Amb aquesta informació arribam a les 10:04. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Iniciem segona hora d'emissió. Hem de parlar d'una ONG de recent creació. Estan parlant de la Sororis Causa i d'unes dones que entenc que els interessen especialment. Estan parlant d'aquelles sin sombrero. Estan parlant d'escriptores, artistes, filòsofes de la generació dels 27. Unes i les altres se troben emocionalment, espiritualment. Ara ho comentarem. Aquí a l'estudi m'acompanyen a Marisa Lucas. Bon dia, Marisa, com estàs?
Què tal? Hola, bon dia, com estàs?
I tenim un seguit de dones connectades, també, Eva Frade. Hola, Eva, com estàs? Què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
També a Vanessa Corrales. Hola, Vanessa, com va això?
Hola, què tal? Molt bé, gràcies.
Anirem filant aquest tema, que és un tema ple de ramificacions, superinteressant, i crec que per les persones que no en saben gaire cosa, mos ajudareu avui a descobrir fets culturals, socials, que segur que són molt estimulants. El primer de tots mos situen el present, i és Sororis Causa. Marisa, qui sou Sororis Causa?
Bé, Sororis Causa és una associació feminista que acabem de créixer i volíem fer coses. O sigui, no mos podem aturar. Tenim molta iniciativa i volíem, i no mos bastava així les iniciatives que veiem per aquí. Vam decidir que prendrem part nosaltres la iniciativa i van començar amb les converses de l'Oro.
Val, aquí hi ha moltes coses per anar detallant. Marisa, no vos bastava? Què és que no vos bastava? Que és, allà on vos sentiu estretes? Què és a dir, ostres, a dins del moviment feminista, vols dir?
No, el moviment feminista hi ha grans grups de dones, per exemple, les dones en dansa de l'Aro, que són magnífiques.
Sí, els anem
tenint. Sí, tenim una magnífica relació amb elles. Però volíem fer una part més cultural, Ventura, perquè també la cultura és molt important per rompre un poc amb aquesta hegemonia patriarcal, masclista, sí, que tenim, no? I vàrem tirar cap aquí, cap a aquesta part més cultural.
D'acord. Eva, com és que tu te fiques en tot això? I si vols, anem a parlar una miqueta, a fer una mica de xafardeig, val? Quines converses prèvies hi va haver, sobretot, com vareu trobar aquest nom tan xulo que funciona a la primera, no? Sororis Causa, dius, ostres, com no se m'havia corregut això. Com va anar passant, això? Qui éreu, com vos vareu trobar, com varen confluir interessos?
Bé, tenim la sort de que tenim una llibreria fantàstica a Palma que es diu Drac Màgic, i que fa una sèrie de lectures feministes per comentar mensualment. I aquí és on mos trobem la majoria de les dones que conformem SOCA, no? Sororis Causa ara. Vam començar a interessar-nos per lectura feta per dones i va arribar un punt en què mos vam donar compte que teníem un gran potencial de dones autores a la nostra, bueno, a la nostra història, no? Que no, millor no s'havien posat a la llum. I mos ha interessat sobretot pues, la Sin Sombrero en aquest cas, que és un dels projectes que hem tirat més endavant, tot i que ara ja n'estem preparant d'altres. No, perquè són una generació que són la plata dels homes, no? La generació del 27, estem parlant pues, des d'Alberti, no? Que són reconeguts arreu del món, però que eren acompanyats i que tenien companyes igual de bones, igual de poderoses, que han quedat diluïdes en la història, no? Sí. I això mos va començar a cridar molt. perquè, com parlava la Marisa, tenia moltes ganes de fer coses que s'anés cap endavant, i sobretot aquesta divulgació molt més des del camp de la literatura, no?, del qual aprenem, de dones parlant de dones, parlant d'èpoques difícils de dones, no?
Sí.
I és aquí on comencen a sortir. Vam posar-nos en contacte amb Natàlia Balló, que bé, té una sèrie de documentals en el Cinc Sombrero molt interessants i que recomanem per aquí que se puguin mirar. I nosaltres vam començar a treballar amb diversos autors, no?
D'acord.
Des de Rosa Chacel, fins a Carmen de Burgos, fins a Luisa Garnés, no? N'hi ha moltes, no estem parlant de dues o tres, en podrem parlar, hi ha un grup de més de 15 persones, 15 dones que escrivien la primera línia, no? durant la generació del 27, i nosaltres vam creure necessari que el feminisme també va d'aquesta divulgació, no? De posar les dones un altre cop en el centre de... en el centre de la història.
Ara, si voleu, sí, detallarem una miqueta més qui són aquestes Cinc Sombrero, però deixeu-me que també li demani a Vanessa per com se va ficant amb aquesta història, a partir de quines inquietuds t'associes amb aquesta sororis causa.
Bueno, empezamos con sororis causa hace ya más de un año, porque queríamos, algunas de nosotras venimos del mundo de la cooperación, Y queríamos tener nuestra propia ONG y hacer nuestros propios proyectos de cooperación, de proyectos sociales, con nuestra propia perspectiva y nuestro propio criterio.
Vale.
Y fue así como empezamos. Luego, como ha dicho Eva, a través del Club de Lectura empezamos a darle otros formatos más culturales. Hay otras cosas que también tenemos en mente que queremos hacer. Y bueno, y luego... a través de las conversas de Formentor, que todo empezó también un poco por ahí, que nos encantan, nos parecen estupendas y maravillosas, pero sí que echábamos un poco de menos eso, el conversar, ¿no? El que haya un intercambio con la gente y que sea más cercano. Entonces juntamos todo y surgió la Cinc Sombrero y las conversas de Alaró.
D'acord. Ara entrarem amb la Cinc Sombrero, però, Marisa, una qüestió que tal vegada me diràs, home, és una obvietat, però per incidir en el fet, no? Quan te poses a treballar, a compartir amb un club de lectura, no? Realment se fa molt clamorosa la invisibilització de grans plomes per a la dona?
Totalment. Totalment. A més, jo, per exemple, sempre faig una prova quan dic que nosaltres llegim només dones en aquest club de lectura. Sempre faig la prova. Quan me surten els comentaris sempre dic, vos deixeu molt d'homes bons, molt d'escriptors bons de costat. Jo dic, sí, però vés a la teva llibreria de casa teva, la teva estanteria, i compta quant d'escriptors tens i quantes escriptores tens. És que sempre hi ha una majoria absoluta d'homes. Clar, nosaltres fem un poc la contra, volem precisament aquesta balança que està totalment desequilibrada, equilibrar-la una mica, i aleshores que per un temps nosaltres estiguem llegint només dones, encara queda molta feina per fer.
Sí.
I és vera que ara estem en un moment molt bo on les editorials i tal s'està fomentant molt les escriptores. És un bon moment literari, jo crec.
Les editorials estan posant-hi de part.
Sí, sí, se nota. Fins ara, fa uns anys, només hi havia un parell d'escriptores, aquelles que sí, que sortien, però ara sí que se nota, que jo crec que s'està notant un poc que s'està fomentant. Així i tot, encara... la balança està desequilibrada, però se nota que hi ha ara ja un interès.
D'acord. I doncs, anem a fer una cosa. Primer de tot, anem a explicar de la forma més precisa possible què eren les Cinc Sombrero i per què se'ls diu Cinc Sombrero. Marisa, vols començar tu?
Sí, bé, les Cinc Sombrero són les dones són les dones de la generació del 27. Aquest nom ve d'una anècdota del Lorca, en Dalí, na Maruja Mayo i na Margarita Manso, que estaven per la Puerta del Sol, i se varen llevar el sombrero. Allò, en aquell moment, crec que va ser el 31, va ser com un escàndol, o sigui, era com, i estos modernos de bon surten.
Com allò d'ensenyar estormells.
Exacte, va ser un escàndol total, i aleshores els hi va fer com molta gràcia. I jo crec que d'aquesta anècdota, a més, se treu de que la relació entre elles, d'homes i dones d'aquesta generació, era molt fluida. Perquè quan tu cerques fotos...
Sí.
Que nosaltres, quan hem estat estudiant, tu veus fotos de la generació del 27, trobes que hi ha dones en aquella foto. Però, clar, si no t'expliquen qui és, te penses que són les dones o nòvies, perquè és el paper que ens han deixat relegats a la història, ser novias i parejas.
Sí.
Clar, després, quan hem estat investigant més i mirant aquestes fotos, dius, no. O sigui, aquestes dones eren també escriptores, eren escultores, pintores, amb una qualitat igual o més que ells de vegades, i clar, i te dones compte de que aquí ha passat una cosa, clar, que mos l'han ocultades, o sigui, ha estat totalment oblidades aquestes
dones. Així d'entrada, només la majoria identificaríem els rostres dels homes, sí, i no sabríem qui són les dones,
exacte,
tot tinguessin una valua.
Exacte. Per exemple, hi ha una Maria Teresa de León, que era la dona d'en Alberti, i la quantitat de fotos que hi ha en Alberti, en Lorca i en Maria Teresa. I, a més, quan tu llegeixes les biografies d'aquestes persones, veus que eren iguals. O sigui, ja, no era la pareja de... No, o sigui, se la considerava ben igual. I era una relació entre ells d'estima cultural, a més. O sigui, s'apreciaven entre ells culturalment.
Sí. Anem a fer una cosa perquè mos situarem a l'època. Anys 20, 30, no?
Uh-huh.
I anem a escoltar una veu que era popular en aquell moment, de la cantant Carmen Aubert, que en aquest cas, escolteu-la, canta una cançó que se diu La Colegiala. Idò, aquí estan sentint la introducció musical, llavors escoltarem el moment en què canta ella i parla de la seva formació, parla de com ha estudiat moltes coses na Carmen Aubert. Mira-la, escolta-la. La
pobre colegiala, jamás salí de mi presión. Gordo bien y siempre tuve a gana ser la dueña de mi corazón. Estudié latín y geografía, la retórica...
I doncs sí, mos està explicant la manera com ella vol ser madona del seu cor i tot allò que ha estudiat. Vanessa, com han d'entendre les possibilitats de formació, de presència social de les dones, del context social en el qual mos ubiquen la Sin Sombrero? Què podien fer i què no?
Bueno, las Sin Sombrero eran todas mujeres muy muy formadas era la época de previa a la República, y durante la República había un movimiento cultural en el Liceo Club, tenías los círculos sáficos donde se discutía de poesía, de política, de las nuevas perspectivas que se abrían en este nuevo mundo moderno que comenzaba para muchas de ellas. Si bien es cierto que en aquella época eran unas privilegiadas, no todas las mujeres o no todas tenían el mismo planteamiento de vida, está claro, ellas tenían otras perspectivas.
Uh-huh.
Y, sí, y claro, también es cierto que muchas de los libros, por ejemplo, de Rosa Chacel, retratan una mujer muy formada, con mucha capacidad de decisión. Uh-huh. Que no, en ocasiones no es el retrato de la mujer de la época, ¿no? Porque aunque tuviesen muchas también posibilidades de formarse, al final dejaban de hacerlo y se quedaban en casa, aunque fuesen de clase burguesa, cuidando al marido, cuidando la casa. Pero sí es cierto que existían estas mujeres en estos círculos intelectuales, y que parece que el franquismo se ocupó muy bien de borrarlos y de que perdiéramos referentes.
Amb això, Eva, te vull comentar una cosa, perquè m'agradarà molt que me l'expliqueu, no? I això ho explica a l'audiència tal qual ha anat passant. Aquesta setmana hem anat parlant de que vendríeu i hem pautat un seguit de temes a tocar, que anem resseguint, etc. I un dels apartats que me proposeu és que comentem les característiques que has de tenir perquè la història t'oblidi. És molt potent, això. Me'ls pots explicar?
Bé, és molt fàcil. La generació del 27, a més la sense ombra, jo crec que són un gran exemple. T'emarginen per ser dona, dintre del que és el sistema patriarcal, que a més en el 27 continua sent la forma normal d'utilitzar. Com bé deia la Vanessa, elles són dones formades, però no són la norma dintre d'aquesta generació. Les nenes estan pensades perquè anessin a escola fins als 15, aprenguessin les labores, sí, aprenguessin a cantar, siguin belles dones i després ja passessin a ser relegades per part de les seves famílies i de les seves parelles, no? En aquest cas, aquí ja sé que hi ha un trencament molt fort, i això fa que el franquisme que ve després les vulgui oblidar i les relegui. I després hi ha un doble desplaçament en aquest cas, que és l'exili, no? L'exili, sí, fa que sigui molt més fàcil que aquestes autores quedin abandonades,
clar,
en els temps, perquè desapareixen del col·lectiu històric en el que formaven part culturalment de la República i passen a ser ja no només dones, ja no només exiliades, sinó que a més enemigues de l'estat franquista. No? I sí, aquestes tres característiques crec que són tres punts molt claus perquè aquestes dones hagin passat de ser referents no només cap a noves generacions, sinó, com deia la Marisa, pels mateixos companys, com n'Alberti, com en Dalí, no? Que sí que són figures molt reconegudes i es hagin quedat diluïdes, no?, per aquestes tres qüestions. A més, estem parlant de que les sense sombrero, no totes, però la gran majoria, eren grans defensores de la República perquè els havien valgut els drets de poder estudiar, de ser lliure i de divorciar-se, que fins aquell moment no tenien.
D'acord.
I quan aquesta República se trenca, elles com abanderades també són un poc escarni públic, no?, i les, sí, desfan.
D'acord. Anem a parlar un poc de la República i posar un pot de música, també.
Este Manuel republicano como hay pocos, y con los hombres que hoy gobiernan anda loco, porque dice que son dueños con su hazaña, nos trajeron la república en España.
Ja ho veus aquí, en Carmen Aubert cantant a Manuel, que és mi Manuel, que és en Manuel Azaña, no és vera? I mos situam en un context polític determinat i la castanya que va venir, no?
Sí.
Quines dones, si voleu, perquè la gent pugui anar resseguint l'obra i la vida d'aquestes dones, no? La llista de dones de les quals estan parlant, qui són i com els hi va anar quan hi va haver el cop d'estat franquista? Què va passar amb elles, Marisa?
Bé, la Sin Sombrero ha estat una primera recopilació de dones, aquesta primera recopilació, però després se n'han descobrint moltes més.
Uh-huh.
Vull dir que és que aquestes dones que són les més conegudes, és vera que elles tenien molta relació entre elles i ha estat fàcil tirar d'un fil. Quan trobes un fil i vas tirant, era fàcil trobar-les, però també han comparegut altres dones que eren coetànies d'elles, però que no eren d'aquell cercle, d'aquella vida cultural de Madrid d'aquell moment, però que en aquesta segona recollida que s'està fent i tal, també se les està incluint dins d'aquest moviment de sinsombrero sense pintura, seró i ser elles amigues i que se relacionaven. Per exemple, tenem a Xicona, a Vanessa, i ne van estar xerrant d'aquestes dones que eren més formades i tal. També tenim, per exemple, a Luisa Carnés, que era una dona que venia del món proletari. Era una dona que en els 11 anys la varen treure per ficar-la precisament a una fàbrica de sombreros, que va deixar tots els estudis i que ella, quan podia, va seguir la seva formació. Aleshores, ella sí que és una dona que se'n va donar compte de que no totes les dones estaven formades en aquesta república, i ella tenia una obra que se dedicava a assalçament de les dones més treballadores, més humils, perquè jo veia que això, que hi havia com una burgesia que s'estava tancant en si mateixa, i ella volia que també el moviment sortís, o sigui, que les, sí, dones sortissin d'aquesta destí que tenien de matrimoni i poc més. Per tant, jo crec que en aquella època hi ha això, moltes dones que han recuperat com na Rosa Chacel, na Marga Gil Roset, na Zambrano, que era filòsofa. Sí. És que estem xerrant de dones que és que no eren només escriptores, sinó que també hi eren pintores, escultores, filòsofes. Per tant, eren culturalment tan riques que fa una que és que és una verdadera llàstima que les haguem perdut.
Aquí hi ha una qüestió que no sé com la veus, si vols ho podríem comentar per començar amb Vanessa, no? Clar, aquí hi ha tot un seguit de dones que tenen una obra interessantíssima, a més en diferents vessants, no? Hi trobaríem la literària, la filosofia, hi hauria les pintores, no? I que per culpa d'aquesta injustícia històrica tal vegada és el que estàu fent vosaltres. És important revisitar-les i a veure què surt d'això, perquè potser hi ha moltes coses per descobrir, per posar la llum, per analitzar, no? I ens podrien canviar la percepció que tenim d'una època, no? Què trobes, Vanessa?
A mi, personalmente, cuando descubrí a las Sin Sombrero, para mí fue una revolución, ¿no? Porque realmente nosotras, la gente de mi generación, nos hemos criado sin referentes femeninos, sin mujeres referentes, ¿no? Eso que creo que lo decía Maruja Mayo, no me acuerdo quién le decía, que las niñas no son nada, ¿no? Uh-huh. Y no es así. Entonces, creo que encontrarte de repente filósofas, uh-huh, pintoras, Ángeles Santos, por ahí también tenía unos cuadros increíbles, Margarita Manso también pintaba unos cuadros espectaculares, que también habría que recuperarlas y debatir sobre un poco sobre esas mujeres pintoras, pues de repente te crea todo un mundo, un universo y otra manera también de entender la vida, que nosotras siempre hemos mirado el mundo y hemos entendido la vida primero desde los ojos de que nos dejó la dictadura y el franquismo, de sometimiento y de sumisión, y desde una perspectiva masculina que no es la misma, ¿no? Nosotras siempre ha sido más fácil para nosotras tener referentes masculinos, sí, que al revés, ¿no? Que un hombre tenga un referente femenino. Clar, sí. A ver si podríamos conseguir cambiar eso, ¿no?
Que no pasa nada. Això és molt interessant, eh? És molt interessant, perquè hi ha una cosa que, bueno, això no sé si és el moment de comentar-ho, però hi ha homes com està passant lo contrari, no? Que ara estem descobrint referents femenins que no coneixíem i mos estan resultant un estímul, perquè qualque cosa canvia, no? En sa forma de... Bé, de ses coses que parlen o per com en parlen, te trobes amb una veta per estirar que no coneixies. És brutal. I dius, com és que jo no coneixia això, no? I és un cas claríssim a sa literatura, diguem, internacional, no? Negent Bols i en Paul Bowles, no? En Paul Bowles el havien llegit molt i de cop coneixes Negent Bols, un moment donat, ostres, aquesta dona també escrivia d'una altra manera i te trobes un camí nou, no? Vale, doncs anem a parlar de lo que fareu dia 4 de desembre en el Teatre de l'Aró a les 6 i mitja. Què passarà allà, Marisa?
Bé, nosaltres tenim aquest acte divendres en què mostrarem un parell, xerrarem d'aquestes autores. Nosaltres ens hem centrat en les escriptores i ens hem estat llegint i compartint les obres entre nosaltres, entre d'elles, entre nosaltres, i farem un petit tast d'aquestes autores, descobrirem la seva vida, xerrarem un poquet de la seva obra, de quin era aquest moviment de cultural d'aquella època. Farem aquí això, un petit tast.
D'acord. Sé que hi ha un fragment de llibre que tal vegada vos fa ganes que escoltem totes i tots, no? És un fragment que correspon a un llibre d'Ana Luisa Carnés sobre la mujer nueva. Qui s'anima? Qui el llegirà?
El tinc davant, si ells el volen llegir, el poden llegir.
Marisa, tu. Sí, Marisa, tu. No.
Bé, el llibre és de T-Rooms, d'Ana Luisa Carnés, i és un fragment en què na Matilde era la protagonista i ella, l'autora, se representa dins d'aquesta Matilde, i és aquest el punt de vista d'Ana Matilde, que diu: «Hay que destruir toda esta carroña, destruir para edificar, edificar sobre cimientos de cultura y de fraternidad. Antes no había más que dos caminos abiertos ante la mujer, el del matrimonio y el de la prostitución. La nueva mujer, sin tipo, ha hablado y les ha respondido a la pequeña Matilde. Mas la nueva mujer ha hablado para todas las innumerables Matildes del universo. ¿cuándo será oída su voz?
Sí, ja ho veus. La veritat és que el missatge és molt clar, molt revelador i alhora també molt, molt trist, això que es posa en Luisa Carnés. Són coses que són aquí per canviar-les, no? I la Sin Sombrero sembla que són una gran inspiració. Mm-hmm. Com ho tenim per venir? Serà complicat, Eva, venir a veure aquest acte que fareu dia 4? Com anem d'aforament? Hem de córrer? En fareu més?
En farem més. Això és el primer que quedarà clar.
Sí.
Però de moment estem contentes. Jo crec que encara hi ha espai, val? Complim amb totes les mesures del Covid. Això el que fa és que el Teatre de l'Aro se mos redueixi a l'aforament de lo que seria una presentació normal.
Uh-huh.
Val, però també per aquesta raó estem intentant de buscar altres espais on poder fer aquesta divulgació que em sembla molt interessant, no?
Sí.
I això jo crec que encara se pot apuntar. Anna Marisa crec que ho sap millor, però crec que recordar que s'ha de fer a través del correu electrònic al teatre, si no vaig equivocada, no, Marisa?
Sí, i també hi ha un formulari per allà, per la web.
D'acord. I vale. Seguir a la sororis causa és fàcil? M'han dit que vos diuen soca,
soca,
a ses col·legues.
Sí.
Soca.
Sí. Bé, ara també, com estem creixent, estem fent la web, tenim xarxa social, ens podeu uh-huh. trobar fàcilment en sororis causa, per Instagram, i també Facebook, crec que tenim.
Uh-huh.
I sí, mos escoltareu, perquè seguirem fent coses.
Seguireu fent coses. Necessiteu més persones? Feis una crida a la participació? Qui podria venir?
Idò, qualsevol dona que tingui aquest esperit de seguir voler fent coses feministes i que se senti interpel·lada per aquest sentiment de la Sin Sombrero.
D'acord. I ja ho veus, cercau informació de Sororis Causa, soca pels col·legues i per ses col·legues. Cercau informació de la Sin Sombrero, que donen molt de sí, i si podeu anar-ho en el Teatre de l'Aro aquest dia 4 de desembre a les 6:30 de Sora Baixa. Gràcies a totes tres, Eva, Vanessa, Marisa, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
I vos seguirem, d'acord?
Moltes gràcies.
Vinga.
Gràcies.
Idò, que vagi molt bé.
Idò,
Fem una pausa i ja ho veureu, parlarem d'un esport que és transformador socialment. Estan parlant d'un tennis, però un tennis que va a racons on possiblement la majoria de vegades no hi ha ni pistes. Perquè com, de quina manera se fa, d'aquí molt poquet mos ho expliquen.
Flors en el desert. Conviccions impecables.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola, som Andreu Genestre. Saps com he menjat el món? Ho he fet apostant pel producte de Mallorca. Cuini on cuini, per tot el planeta, sempre ho faig amb producte de proximitat, amb producte de l'illa. I tu, què penses fer per menjar-te el món? Jo t'ho dic. Comença per Mallorca.
Mallorca reacciona. Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Consell de Mallorca.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Viernes negros.
¡Negros!
A ver si traducimos las cosas.
La qüestió serà posar-nos d'acord en els diferents empresaris. Perdona, tinc una cosa.
No passa res, estem avesats.
No sé si qualque premi se va entrevessar.
TV3 Música i el programa Mediterráneo. Tomeu pena, Tomeu penya, volien dir.
Pena, ta pena. Pena,
sou molt males persones.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
És diàleg.
Flors en el desert. No estem en venda.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Compta amb mi.
I doncs sí, més o manco ho introduíem, ho diríem d'una altra manera també, la de coses que pot canviar una raqueta, no és vera? Ara vos ho anem explicant, és perquè d'aquesta afirmació. Parlem de tenis AIDE. Estan parlant d'una associació per es foment de la pràctica dels tenis en col·lectius d'arreu del món. I col·lectius desfavorits. Això vol poder dir molt. Pot fins i tot canviar el destí més previsible de persones que estan en un context socioeconòmic poc prometedor. Però deixarem que aquesta història mos la vagi contant amb Martín Roca. Ell és entrenador del Tenis Club de Tarragona i és un dels dos cofundadors que va iniciar aquest projecte l'any 2014.
El Tenis AIDE començó en l'any 2014 i surgió de la necessitat de querer ajudar a un entrenador ugandès y que me había comentado que él veía todo el trabajo que yo hacía con montaje de circuitos de motricidad en las pistas, trabajando con peques, y me decía que él no tenía ese material, que en África es muy difícil acceder a todo ese material, conos, picas, aros, pelotas especiales, que son las pelotas sin presión que se utilizan en mini tenis para los pequeñitos. Entonces mi idea fue querer ayudarlo y enviarle ese tipo de pelotas, algunas raquetas. Cuando se lo comenté a mi compañero, me dijo, esto fue en el Tenis Tarragona, me dijo, ¿y por qué no vamos nosotros en lugar de enviarle las cosas? Inmediatamente dijimos que sí, los dos, nos pusimos en campaña y cuestión de un mes y medio después estábamos llegando a Kampala, a la capital de Uganda.
I de ja els tenim a Uganda, ni més ni manco, però qui és aquest col·lega amb el que està fent feina amb Martín, aquest col·lega que li va donar forces per iniciar aquesta història?
Mi compañero en Tenis AIDE es Abel Rincón, exjugador, exentrenador ahora porque se dedica al mundo audiovisual. Hasta hace poquito estaba haciendo clases de tenis en el Tenis Barcelona, que es donde yo trabajo. Pese a todo esto sigue muy vinculado al tenis. Y nosotros dos somos los que llevamos la asociación adelante y soy yo quien se encarga de hacer contacto con todas las personas que nos solicitan ayuda y somos los dos los que nos encargamos de hacer contactos con marcas para ver si quieren participar en algún proyecto que tenemos, en algún viaje o apoyar alguna escuela determinada, algún entrenador en alguna zona, y de esa manera nos manejamos. I found a love
for me. Bueno, ja ho anem entenent. Aquí tenim, per una banda, en Abel i en Martín, que fan de pont entre l'altra banda, que serien les persones que fan donacions de material, que surten cap a l'altra part del pont, és a dir, aquelles persones que més ho necessiten o que els hi demanen per dur a termes socioesportius, per dir-ho de qualque manera, segons anar mantenent pel que mos explica en Martín, no? Però com passa això? És a dir, com fa feina l'entitat? Com se contacta, se posa en contacte, se crea aquest nexe entre una banda i l'altra?
En realitat nos contacta gente a través de les redes socials al ver que nosotros vamos publicando noticias o el envío de material o que el material que hemos enviado a determinado país lo han recibido y lo están utilizando. Lo queremos hacer eso siempre para que los donantes vean que su material, sus raquetas, su mochila, sus zapatillas. Eso llega a buenas manos y los chicos lo utilizan y lo disfrutan. Le dan una segunda vida a algo que hayas utilizado y que no tengas más. Hayas cambiado una raqueta o hayas cambiado ropa. Los pequeñitos van creciendo y los padres van guardando la ropa. De pronto dicen, tenemos ropa que mis hijos ya no usan. Y esa ropa la enviamos a determinados lugares. Entonces, esa es la parte que más satisfacción le da a la gente, el ver que una prenda o un ítem determinado puede tener una segunda vida en manos de alguien que realmente lo necesita, y eso nos encargamos nosotros. Por lo tanto, nos contactan a ver todo eso y establecemos una vinculación en cuanto a ver qué tipo de proyecto tienen ahí, si es algún entrenador que trabaja en alguna escuela primaria o trabaja en su propia aldea, quiere trabajar en su municipio y hacer algún trabajo comunitario, si quiere desarrollar en su club alguna escuela con chicos discapacitados y necesitan material. Todo eso nosotros nos encargamos de ponernos en contacto, averiguar bien, sacar toda la información posible y en la medida de nuestras posibilidades darles todo el apoyo que podamos.
Visiteu tenisaide.org. Ho repetesc, tenisaide, tenis en dues enes, aide.org, i veureu vídeos on s'entén de què estan parlant, de la feina que fan. Però si se fomenta el tenis a llocs on moltes vegades no existeix una mínima infraestructura per practicar-lo, la cosa és complicada, has de tirar de creativitat. Anem a veure casos concrets que s'han trobat.
Cuando vamos a un lugar y no hay pistas disponibles, por ejemplo, fui a Atenas, a un centro de refugiados, era en el aeropuerto abandonado de la ciudad, por lo tanto ahí pistas de tenis no iba a haber. ¿Qué pasó? Que no me dejaban trabajar en la zona donde estaban todas las carpas con la gente que estaba residiendo ahí, que eran todos refugiados de Afganistán, pero me dijeron que en el parking abandonado del aeropuerto podía ir, y yo me había llevado ropa, raquetas y dos redes de mini tenis, por lo tanto monté las redes y en el medio del parking pusimos a jugar y empezaron a venir niños que estaban ahí, luego vinieron adultos y se pusieron a jugar todos. Finalmente, después de 4 días, las raquetas, bambas, las pelotas, las gorras que había llevado de regalo, les dejé todo ahí. Fue muy emocionante irme el último día y ver que los niños estaban jugando entre medio de todas las carpas donde vivían ellos. Estaban jugando con una raqueta, pegándole de cualquier manera, jugando entre ellos, pero divirtiéndose con algo nuevo.
Sí, infants refugiats, passant-s'ho bé, divertint-se, i també podem parlar de picar encara més alt, de parlar de com familiaritzar-se amb el tenis te pot canviar la vida a nivell professional. T'hi pots fer un futur que tal vegada no tenies previst.
Encontrarnos casos de chicos que vivían con sus padres y eran tantos hijos dentro de una casa con un padre que no podía alimentar a todos, que un niño de 8 años diga, me voy de casa porque no tenemos lugar, y se vaya a vivir a la casa de un entrenador de tenis del pueblo, porque ese hombre sí tenía lugar en su familia, y de pronto que ese hombre lo empiece a entrenar y ese chico hoy en día haya terminado una carrera universitaria, haya estudiado marketing y que sea el capitán de Copa Davis de Uganda, por ejemplo. Eso es una historia muy emocionante. O chicos en Guatemala que los veía recogiendo pelotas durante toda la semana, y yo preguntaba, ¿pero cómo es que estos chicos no van al colegio? Y me decían que no, porque necesitaban trabajar y mantener a la familia, o aportar dinero en la familia. Y resulta que me chocaba bastante eso, pero después me decían, bueno, los entrenadores que están aquí tienen 20, 22 años todos, y todos fueron recoge pelotas. Por lo tanto, esto no los ayudó mucho a ir al colegio, pero han tenido todos una salida laboral. Eso te das cuenta que la perspectiva que tiene uno siempre cambia de acuerdo al lugar donde estés.
Ja ho heu escoltat. Aquí mos acaben d'explicar casos molt particulars, de llocs molt concrets, però en global, fins on ha arribat aquest projecte a dia d'avui.
Estamos ayudando en estos momentos a 53 países ya, con envíos. Por lo tanto, regularmente nos vuelven a pedir material, nos vuelven a pedir raquetas. Algunos ya nos están pidiendo también, de manera recurrente, que les enseñemos a trabajar con grupos más grandes. Es algo que nosotros también nos decidimos hacer, no solamente enviar algo usado o unas raquetas, sino también ayudar a los entrenadores a trabajar mejor y dentro de sus pocas posibilidades que saquen el mejor provecho posible. los ayudamos a trabajar con grupos más grandes, quieren que algún chico que más o menos empiece a jugar bien, cómo pueden hacer para mejorar ciertos detalles técnicos. Personalmente yo me encargo mucho de eso y ver que niños que comienzan a jugar algún torneo en alguna zona determinada, en México, en Kenia, hemos ayudado a chicos que estaban en un campo y de pronto han ido a jugar un torneo local y han tenido muy buenos resultados.
Bueno, tot això que mos ha explicat en Martín, que mos està explicant en Martín, i és tot un clàssic comentar-ho, té a veure en com funcionaven les coses abans de la pandèmia. És el que venim demanant a moltes persones, però com ho fan ara entitats d'aquest tipus per mantenir-se actives? Mireu que mos explica en Martín.
No podemos programar ninguna salida como nos hacía mucha ilusión hacer. Cada año hemos hecho una. Desde 2014 hemos ido siempre a algún país y si no, en el 2017 hemos hecho una gira por España en el verano. Hemos recorrido 7 ciudades en 7 días mostrando un poco nuestro trabajo y llamando la atención de la gente en cuanto a abrir escuelas de chicos discapacitados. Trabajamos mucho con tenis en silla de ruedas en esos días. Nos apoyó la Federación Española de Tenis, que nos prestó una furgoneta para que pudiéramos hacer todo el viaje, y mucha gente nos iba donando material, ropa a lo largo del camino. Pero este año no pudimos hacer nada y durante unos cuantos meses también tuvimos que parar de hacer envíos de cajas con equipamiento deportivo como solemos hacer, porque en muchos países las fronteras estaban cerradas y hubo muchas restricciones de envíos. Desde agosto en adelante se aligeraron un poco las restricciones y estamos enviando bastante, bastante material a muchos lugares. Hemos llegado a Jamaica por primera vez, hemos llegado a Benín por primera vez y están abriendo otros países que nos están pidiendo ayuda. Entonces, en cualquier momento, ahora al comienzo de 2021, llegaremos a 3 o 4 países en los que no hemos podido participar hasta ahora.
Vinga, ja, que a poc les coses se van col·locant, aniran tornant en el seu lloc, segur, i en Martín i Nabel tenen plans que estan segurs que podran dur a terme. Com a mostra, aquesta.
En Uganda, que es el lugar que más veces hemos visitado, porque personalmente he ido 4 veces ahí, nos gustaría hacer una pista de tenis de verdad, una pista polideportiva, donde se puedan marcar 1 o 2 pistas de tenis, ya que en el colegio primario donde trabajábamos todos los días es un campo de tierra. Entonces hay que marcar las líneas de las pistas todos los días con ceniza, de las brasas que utilizan para cocinar la comida de los niños en el colegio. Hay que marcar eso, hay que clavar unos postes, colgar unas redes. A veces no tienen redes, son simplemente unas cuerdas. Y nos gustaría poder hacer una pista de tenis de verdad, que aparte le permita a los entrenadores no solo dar clases a los niños de ahí, sino también poder hacer una pequeña escuela con niños locales y abrir su propio lugar de trabajo para que tenga una salida laboral un poco más estable también.
I vos ho dèiem, i crec que ha quedat provat. Allò que fa Tenis Aide és promoure un esport socialment transformador. Vos volíem explicar aquesta història, volíem que en Martín vos l'expliqués. Ara fem una pausa i connectam amb una entitat jove, una associació que se diu Andiara, que de fet també el que fa és una proposta socialment transformadora. Ara mos ho conten.
Flors en el desert. David Oliver. IB3 Ràdio.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock... Hey, hey, mom, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illet.
Òrbita 3, amb Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
Avui, a les 12 del matí, Palma Futsal, Llevant.
El partidàs de la jornada. El conjunt d'Antonio Vadillo visita el líder de la competició i intentarà tornar al camí de la victòria. No et perdis, a més, el seguiment de tots els partits dels quatre representants balears a la segona divisió B. T'esperam.
A Sant Josep, escoltau IB3 Ràdio al 102.3 de la FM.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
A mesura que anava arribant aquesta pandèmia, també anava naixent una associació, l'Associació Andiara. Estan parlant d'una entitat que se presenta amb aquests plantejaments. Aposten per una transformació social des de sa base d'una educació feminista intercultural i des de sa intervenció sociocomunitària afavorint espais i xarxes de treball cooperatiu. Una entitat que, ho dèiem, tot just acaba de néixer, però ja aposta per plantejar una activitat que incideix en un dels temes més calents del moment. Sa feina amb infantesa, amb adolescència, migrant, no acompanyada, allò que hi ha qui anomena menes i allò que de vegades fa que se plantegin socialment debats preocupants. De vegades se'ls veu com una amenaça, se'ls estigmatitza i diríem que es fomenta el que podríem qualificar directament de racisme. És una problemàtica, sí, el que passa és que és molt interessant veure com s'aborda des de propostes com s'escara, com entrem. Es planteja el que és una trobada digital, Marava, la convoca aquesta nova associació, Associació Andiara, que tot d'una anirem coneixent a través d'una de les seves cofundadores, Navir. Avir, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Avir, què és l'associació? Qui, per què la funda?
Bueno, l'Associació Andiara és una associació sense ànim de lucre que està aquí establida a Mallorca. I bueno, ara mateix la conformam en Abril, val, que és la meva companya, que ha estudiat Humanitats i fa il·lustració digital.
Sí.
Nadia, que és psicòleg i fa teatre d'improvisació. I jo, que soc Avir, educadora social i bueno, faig dansa oriental terapèutica. Tots tres som amics.
Sí, aquí hi ha una... Hi ha una cosa que no sé si té a veure en la manera com plantegeu la vostra feina. Hi ha una vessant, diguem, del que deies, del que serien les formacions universitàries, no? I d'altres, com tu, la teràpia, per exemple, a través de la dansa, hi trobam altres activitats, diguem, artístiques, que potser conflueixen a l'hora de fer propostes socials.
Exacte, exactament. De fet, és el que volem que ens diferenciï d'altres entitats i d'altres associacions que també fan feina dins de l'àmbit social, no? Apostant per una metodologia creativa, innovadora,
sí,
i també que sigui participativa, no? Volem que els agents siguin actius, partícips en el canvi i en la transformació social de la seva realitat, i això també va ser el que ens va donar l'impuls de crear aquesta associació.
D'acord.
No? Voler canviar un poc les nostres inquietuds, les nostres problemàtiques que detectàvem a través de l'art.
Val. Me poses un exemple de com se podria fer, per exemple, això?
Bueno, un exemple d'activitat, vols
sí,
dir?
Sí, sí, un exemple d'activitat, sí.
Bueno, ara, per exemple, de cara al mes de març, volem fer activitats que, bueno, ens han convidat al Centre Flacedet per el mes de la dona, no? Doncs pues volem fomentar l'autoconeixement del cos de la dona a través de la dansa.
D'acord. No? Sí, el faràs tu, aquest? La faràs tu, aquesta activitat?
Sí, exacte, sí.
D'acord, d'acord. A més, això pot ser un punt de trobada super, super maco, no?
Exacte.
Sí.
Sí.
I aquí tenim el que és Andiara, que com veiem arriba amb propostes que són estimulants, no? Suggerents, i el que deia, a la vegada vos llançau des dia 15 al 18 de desembre amb una trobada online en la qual abordau el tema d'aquesta infantesa i adolescència migrant no acompanyada. Per què heu triat aquest tema?
Bueno, aquest tema va sorgir perquè, bueno, aquesta iniciativa també està financiada i sorgeix de Fundació Euroàfrica, val? Nosaltres tenim molt bona relació, sobretot amb el president, que és Nabdel Ouadraci, i en Karim Bakhat, que és mediador intercultural. I com, bueno, tot, bueno, tothom, no? Tenim, en vàrem valorar la necessitat que tenien sobretot els professionals que fan feina en l'àmbit de protecció amb aquests joves, val? I que donen atenció també en àmbits no formals. I vàrem veure aquestes mancances d'informació, aquestes dificultats que tenien a l'hora d'atendre-los, i vàrem decidir poder fer unes jornades formatives, no? amb referents de la península que ja tinguin experiència en l'àmbit, sí, per poder donar una petita introducció formativa, perquè bueno, això crec que no és una investigació contínua i un aprenentatge continu, però bueno, el manco poder donar una petita introducció formativa a aquests professionals que estan aquí a les Illes Balears, també està oberta per tothom, ja que serà online, gent de la península, per exemple, també, però bueno, per millorar la qualitat, no, d'atenció que se donen aquests joves.
Amb aquest sentit, faries qualque aportació particular per la feina que tu fas, el que te trobes? En què s'ha d'incidir a l'hora d'atendre aquest tipus de casos?
S'ha de canviar moltes coses.
S'han de canviar moltes coses.
Sí, s'han de canviar moltíssimes coses. Jo crec que realment, sobretot les administracions públiques, jo crec que són realment les responsables, no?, de velar per els drets d'aquests joves. Al fin i al cabo, és que podem fer feina les ONGs i tal, però clar, n'hi ha moltes problemàtiques a nivell d'estrangeria, per exemple. No? Si els joves no tenen el seu paper regularitzat, no, són persones que no, són inexistents, no figuren en cap banda. N'hi ha joves que no tenen dret ni a accedir a serveis socials bàsics, no tenen dret ni a accedir al SOIP, no tenen dret a accedir a uns drets mínims, vaja, bàsics, per poder sobreviure. I si no partim de la base, no podem, és que no podem fer res, no?
Sí, clar.
Primer de tot, hem de regularitzar aquests nins i joves, que no perquè compleixin de 8 anys significa que ja siguin adults, no deixen de ser nins, amb unes necessitats particulars, amb unes necessitats de seguretat, de recolzament, que ara mateix no s'estan fent. Evidentment, per a mi són víctimes també directes del Covid, perquè si abans tenien dificultats, ara tenen moltíssimes més.
Clar. Avir, tu quina és la teva procedència?
Bueno, el meu pare és del Marroc, sí, soc de procedència magrebina.
Per tant, tu això en coneixes perfectament l'origen, no? D'on venen, exacte, aquests infants, o molts d'ells, no tots venen d'allà mateix, no? Però, clar, has de tenir una sensibilitat especial per això, no?
Totalment, totalment. Sí, sí, jo tinc imatges de quan era petita passejant per el Marroc i veient els nins davant de bueno, de lo que és esport, no? Amb que se veia pràcticament a Espanya, no? Lo que és la frontera amb Algeciras i tot, i com els nins somiaven, no? Com en cruzar aquesta frontera, i jo tenia el privilegi de poder entrar i sortir com me donava la gana per tenir un passaport espanyol, no?
Sí.
I aquests privilegis, no?, que a vegades pues, no triam, no?, que naixem amb aquests privilegis, pues, també et dona aquest sentiment de responsabilitat, no?, amb el que passa.
Des de l'àmbit polític hi ha una cosa que no sé si dir que me sorprèn, perquè potser ja mos hem acostumat a que no mos sorprengui, però com a mínim m'altera un tant, no? I és que veig que quan se parla d'aquestes qüestions, cosa que llavors també se duen al carrer, sovint, veig que se deshumanitza la qüestió, o sigui, no se té en compte la realitat del cap i a la fi el que són menors no acompanyats, és a dir, tots sols, no? I tampoc se tenen en compte les arrels de tot aquest problema, no? És a dir, què és que fa que hi hagi tanta desigualtat en el món? I potser m'estic posant una mica naïf, però és que és com a molt obvi, no? Tens unes desigualtats que de vegades, per exemple, crec que no fa gaire, s'han firmat tractats de pesca una vegada més, que afecten a determinats països i que limiten molt la seva possibilitat econòmica, no? Perquè les nostres flotes poden anar allà i, en canvi, ells podran pescar manco, no?, com a conseqüència. Què en trobes de tot això i de quina manera se pot... És útil saber tot això per allò que proposau, per la intervenció amb aquests menors?
Bueno, jo crec que totes les intervencions que se fan, nosaltres com a associació fem intervenció directa amb els col·lectius, però s'ha de fer incidència política, o sigui, constant, no? I molt de projectes en temàtiques de cooperació, o sigui, hem d'intentar financiar tots els tipus de projectes de cooperació i intentar canviar aquestes polítiques externes que s'estan fent en els països d'origen. El que passa és que també s'ha de fer molta sensibilitat social, perquè la gent no és conscient de lo que tu estàs ara mateix comentant, no? De quins tractats a nivell extens s'estan fent, que, quines polítiques externes s'està fent a Espanya, per exemple,
que afecten amb tot això.
Amb el Sàhara ara mateix, que és una problemàtica ara que, no? que tenim sempre, però que sembla que mos oblidam, no? I que ara un altre pic està sortint... no, per mitjans de comunicació.
Sí.
Jo, insisteix, crec que s'ha de fer molta incidència política, però per això també hem de sensibilitzar a la població, Diana, és a dir, tots podem, o sigui, tots som agents actius en el canvi, no només les associacions o les ONGs, no? És a dir, tots podem participar, podem ajudar des d'aquí, amb el veïnat que tenim, a la veïnada, és a dir, a les persones que saben que estan passant humanament, i per una altra banda, unir-nos a entitats que sabem que estan fent incidència política i denunciar aquest tipus de, pues això, no, de problemàtiques que estan tenint els països d'origen.
Sí, a veure, jo faig una cosa, recorda a l'audiència que aquestes trobades digitals se faran entre el dia 15 i 18 de desembre. Serà dimarts i dimecres de les 4 a les 8, dijous de 5 a 8 i divendres de les 6 a les 8 i mitja del vespre. Els convida a visitar el Facebook de l'associació Andiara i, si vols, la setmana que ve crec que podem tenir l'oportunitat de parlar precisament amb menors no acompanyats. Ho deixem per llavors, que venen els companys d'informatius?
Perfecte, me sembla super.
Vinga, idò, estem en contacte, Avir. Una abraçada i gràcies.
Fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu.
Fins aviat.